Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb protagonisme avui per Ansu Fati, ja en la recta final finalíssima de la seva recuperació. Ha estat apadrinant aquest matí una nova edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport, acte que ha comptat també amb la presència de Joan Laporta. De seguida, escoltarem quines són les seves sensacions ara que està a punt de tornar als terrenys de joc. Estem tots creuant els dits, tocant fusta i el que faci falta perquè quan torni aquest jove i magnífic futbolista pugui deixar enrere les lesions i pugui jugar amb continuïtat. L'altre nom propi de l'actualitat blaugrana és el de Robert Lewandowski, després de que des de Polònia s'assegurés que ja li ha donat el sí al Barça i que ha comunicat al Bayern que vol sortir aquest estiu. A Lewandowski li queda un any de contracte encara amb l'equip alemany. El Barça nega que hi hagi res tancat, però sí reconeix contactes i interès pel davanter polonès de 33 anys. El Barça que avui fa festa abans d'afrontar dijous el partit d'Europa League davant de l'Eintracht de Frankfurt a l'estadi del Camp Nou. Piqué ha estat a la ciutat esportiva aquest matí. Seguim pendents de si arriba o no pel partit de dijous. Avui tenim Lliga de Campions. Tenim dos partits de quarts de final tornada, tots dos amb representació espanyola, tots dos a les 9 de la nit, així que tenim tiempo de juego des de mitja hora abans. El Santiago Bernabéu, Real Madrid-Chelsea, amb 1-3 pel Madrid del partit d'anada. Ho té molt bé, si no s'equivoca el Real Madrid per estar a semis, i Bayern de Múnich-Villarreal amb 1-0 pels groguets del partit d'anada. Veurem si els de Unai Emery són capaços de resistir i de fer saltar la sorpresa a l'Allianz Arena. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens posarà després al corrent de com estan les tres renovacions que hi ara mateix sobre la taula. Diego López, Pedrosa i Darder. I en futbol femení, la selecció espanyola disputa aquest vespre partit de classificació pel Mundial 2023 a Glasgow. Si Espanya li guanya a Escòcia, tindrà la classificació a la butxaca. En bàsquet avui pendents del Manresa, que buscarà la pista d'Unicaja la classificació per la final a 4 de la Champions. Els del Bages van guanyar el primer partit al Nou Congost. Si guanyen avui, classificats, i si no, aniríem al tercer i definitiu partit. Estem també pendents en tennis del torneig de Monte Carlo, on Djokovic torna a l'activitat. En una estona ha de començar el seu partit de primera ronda contra el tenista espanyol Davidovich. I anem seguint també la Golden Cup d'hoquei patins de la Corunya, aquesta Copa d'Europa oficiosa que disputen els clubs de la ECA. El Barça va debutar amb victòria ahir 1-4 davant l'Sporting de Lisboa. Avui tornen a jugar a la nit contra el Saint-Omer francès. També avui, en presència catalana, tenim a partir d'un quart de cinc el partit entre el Reus i l'Oliveirense. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si fitxaríeu Lewandowski com a davanter estrella. Heu votat que sí la majoria, el 63%, que no el 37%. I en clau espanyol, us preguntem si ha de ser una prioritat renovar a Diego López. Creieu que sí al 34%, que no la majoria, al 66%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700 en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb el protagonista del dia en clau Barça, que és Ansu Fati. Ha padrinat una nova edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport i podem sentir les seves impressions quan està a punt de tornar als terrenys de joc. Busquem comunicació amb l'exterior. Ha estat seguint aquest acte el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan, des de l'Auditori de la Caixa, que ara s'estan fent fotografies a l'acabar aquest acte.
Sí, perquè l'acte ha finalitzat fa breus instants. Per tant, tenim les manifestacions d'Ansu Fati acabades de sortir del forn i el que imagino s'estaran preguntant ara mateix els nostres oients, Víctor, i no sé si aquesta pregunta ja té resposta, és quan podrem tornar a veure Ansu Fati damunt d'un terreny de joc.
Sí, li han preguntat directament si estaria, evidentment, per dijous no, però contra el Cádiz dilluns. Recordeu, el Barça juga dilluns, que el proper dilluns a les 9 de la nit al Camp Nou contra el Cádiz. Li han preguntat si era aquesta la data, perquè Xavi Hernández a la roda de premsa aquest dissabte va dir que li quedaven 3-4 entrenaments, i Ansu Fati, que no vol marcar-se timing sabent tot el que ha passat en el seu cas, ha dit això fa res, uns minutets.
No sé, la verdad, depende de cómo me vaya encontrando y como he dicho antes, cómo ve el míster y los preparados físicos. Y nada, el proceso, pues lesionarte nunca es fácil y para un jugador es lo peor, pero bueno, siempre hay que mirar hacia adelante y trabajar mucho, porque sé que con trabajo pues todo es posible y puedo volver a jugar y hacer lo que más me gusta.
Doncs poc a poc i bona lletra. Ha reconegut Ansu Fati, Víctor, que un dels moments més difícils va ser quan va haver de decidir si passar pel quiròfan per solventar aquesta lesió o finalment optar per un tractament conservador, que és el que va acabar fent, no?
Sí, ha dit que era un moment molt dur. Sabem, evidentment, que tenia aquesta por al quiròfan, tenia el por a passar una altra vegada pel quiròfan després de les, com a mínim, dues vegades que va passar en els últims dos anys, i ha dit que tenia l'escalf del club, que això el va tranquil·litzar. Els serveis mèdics i la presidència estaven al seu costat i recolzaven qualsevol decisió seva. Ell va triar el tractament conservador i així defineix aquells dies i aquells moments Ansu Fati.
Sí, va ser un moment dur, però bueno, també amb el cap tranquil, perquè el club estava amb mi i bueno, estic molt agraït perquè en tot moment m'han apujat en el que volia fer i no, res més, estava molt tranquil perquè tenia el club amb el meu costat.
I Ansu Fati també ha dit que els ha vingut molt bé Xavi Hernández, que arribes a la banqueta, que els jugadors tenen una altra mentalitat, que estan treballant més, ha dit Ansu Fati en aquest auditori, que ara encara s'està fent algunes fotografies, i després també li han preguntat si l'arribada de tants davanters, que hi ha nou davanters al primer equip, si això és més pressió per ell, ha dit que no, que està acostumat i que a més el Barça és un dels millors clubs del món i han de venir els millors davanters i és natural aquesta competència que té a la davantera Ansu Fati.
Sí, d'això també ha parlat, o li heu preguntat a Laporta, no? en el discurs, també ha estat el president del Barça present a l'acte i ha parlat també, ha valorat el retorn proper d'Ansu Fati, no?
Sí, ha estat molt bé el discurs del president perquè, com sempre fa i acostuma, fa alguna broma o algun comentari que treu els riures a tot l'auditori. Els Relats Solidaris fan un concert a part del llibre aquest que han presentat avui amb la portada d'Ansu Fati, fan un concert solidari a la mítica sala Luz de Gas de Barcelona. Li han preguntat a Joan Laporta si aniria, ha dit primer que no sabia on estava aquesta sala, tothom ha rigut, i després ha dit Ansu, mirant-lo, Ansu, nos vemos, no? En Luz de Gas ese día para celebrar la Liga, ha dit a Joan Laporta, es veuen en opcions de Lliga, i li han preguntat sobre els cracs, i Joan Laporta ha dit que està una mica farda que li preguntin pels cracs mundials perquè en realitat ja els té a casa, això deia el president del Barça.
Em fa riure quan diuen, escolta, que porta aquest... Però si tenim el millor, que és l'Ansu Fati. Tenim el millor. És admirable com s'ha recuperat, i la veritat és que tots estem molt, molt satisfets de la feinada que has fet per recuperar-te. Doncs a mi m'han dit que ja estàs, El que passa que et volen aguantar 10-15 dies més perquè volen que això es consolidi. No tinguis pressa, i el que estem tots desitjant és que el teu talent ja torni alt. Tornem a veure jugar.
Ara torno amb tu, Víctor, però abans volem elevar a consulta amb el nostre aficionat de capçalera, Lluís Puig. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs res, desitjar-li el millor a Ansu en la seva recuperació, en el seu retorn a l'activitat esportiva, i creuar els dits, tocar fusta, encendre espelmes i el que calgui, no?
I tant, i tant. Ja ho pots ben dir-ho, perquè realment era una lesió considerada greu i, per tant, doncs, hem d'esperar que la seva evolució doncs, sigui la millor possible, la que tots esperem.
Recordar-li a la gent, Lluís, que ell va optar per un tractament conservador, no va voler passar pel quiròfan, que és el que en principi els metges del Barça li havien recomanat, i que el tema és que d'aquesta manera el futbolista escurça el retorn a l'activitat esportiva, però s'ha de tenir present que igual el risc de recaiguda és una mica més elevat, no?
Correcte. Per centrar-nos, era una lesió, deien que no era una ruptura total, però era una ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la seva cuixa esquerra, que era la cama contralateral a la que s'havia lesionat el genoll. Per tant, feia pensar una mica doncs, que prèviament aquesta lesió més greu ja havia tingut una lesió en el mateix bíceps femoral, però més a ventre muscular, amb el partit de Champions contra el Dinamo, que això va ser un parell de mesos abans de lesionar-se contra l'Atlètic. I, per tant, doncs, és evident que aquesta cama li pateix una miqueta i per tant, doncs, ha optat per aquest tractament conservador i, com bé apuntaves, doncs, pot tenir, potser, doncs, l'evidència no ens diu que el tractament quirúrgic sigui segur al 100%, però que en qualsevol cas, en aquest sentit, doncs, ell ha optat per aquest tractament conservador. I, per tant, doncs, l'evolució ha de ser molt progressiva. De fet, segur que ara el fet que ja decideixin que pot començar a jugar és que totes les proves més o menys fetes, tant la ressonància que deien com totes les proves que han anat fent els entrenaments amb el GPS per veure doncs, els canvis de direcció, les frenades, el tema de que no tingui dolor i que vagi agafant confiança, doncs, deu ser tot positiu. I ara es tractarà d'anar a fer-lo introduir mica en mica.
Com t'imagines aquest retorn a l'activitat esportiva? La SEM, imagino, s'ha d'anar molt al tanto i molt progressiu, no, Lluís?
Jo crec que sí. Jo crec que intentaran treure tots els factors contraproduents, no? perquè no recaigui. Per exemple, doncs, el fet de no fer-li tenir un paper superrellevant d'entrada, no? Jugar poquets minuts, intentar disminuir-li l'ansietat, intentar no posar-li reptes massa exigents, no? I que d'aquesta manera, doncs, mica en mica, doncs, vagi tenint una certa continuïtat, confiança, anar recuperant sensacions i anar agafant ritme. Clar, pot ser el rei de l'entrenament, però després, quan arriba a la competició, doncs, patir aquelles coses, no? De jugar més temps, de fer aquella jugada al 300% i quedar-te allà enganxat en funció de les necessitats i els requeriments que tinguis, no? I jo penso que amb això seran molt curosos d'intentar treure tots aquests factors contraproduents i sobretot anar-li donant aquesta confiança i aquestes bones sensacions.
Sí, perquè a més, i una última cosa, amb això acabo, Lluís, aquestes lesions, quan es repeteixen, pateix el múscul afectat, però el cap també ho nota, no? Imagino.
Jo estic convençut que haurà fet un treball psicològic, perquè aquí ja no només és la lesió a nivell estructural que ha tingut, sinó a nivell mental, no? Per això no estava, jo penso, com bé ens van dir, preparat per assumir una altra intervenció i un temps de recuperació una mica més elevat. I, per tant, doncs, penso que mentalment haurà fet un treball important doncs, per poder doncs, entomar tota aquesta recuperació i aquest retorn.
Li desitgem el millor en el retorn, no cal dir-ho. Lluís Puig, gràcies, com sempre, una abraçada, que vagi molt bé. Parlem,
moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Un parell de coses més en clau Barça. Víctor, Robert Lewandowski, que ha sonat molt aquest nom a les últimes hores. A Polònia diuen que té un acord tancat amb el Barça. El Barça ho nega, encara que reconeix interès pel davanter del Bayern.
Sí, el que van fer a Sportscope és posar-nos en contacte amb el Futbol Club Barcelona i el que diuen directament des del club aquest programa és que a dia d'avui no hi ha cap acord amb el jugador. Ho diuen textualment en diverses ocasions i remarquen que no hi ha res ni verbal ni escrit entre el Barça i Robert Lewandowski. És veritat, com deies, que el polonès és el número 2 a la llista de prioritats del Barça. La primera és Haaland, gairebé impossible. La Porta fixa el seu preu en un 250 milions d'euros aproximadament i a menys que Haaland li digui al seu representant Mino Raiola que vol venir al Barça i que baixi les seves pretensions, ara mateix l'arribada del noruec és impossible amb aquestes condicions econòmiques. Donat això, és veritat que al Barça han pensat en Lewandowski, hi ha hagut converses, però res més, no han arribat a cap acord i el que pensen en el Barça d'aquestes notícies que arribaven ahir des de Polònia és que el seu representant, Pini Sahavi, amb qui per cert té bona relació Joan Laporta, doncs que ha mogut una mica el tema i que és una mica interessat per la seva part perquè que es noti que Lewandowski té nòvies futbolístiques i pugui negociar o no amb el Bayern. El que esperen en el Barça és això, que encara segui amb el Bayern, li comuniqui si es queda o marxa, però també tenen en compte que el Bayern segurament presentarà una oferta de renovació, acaba contracte el 2023 i per tant té un any de contracte. El Barça més, el que tenen clar és que primer ha de fer aquest pas Lewandowski, que després hi haurà dos fronts. El primer és arribar a un acord amb el jugador, encara no tenen aquest acord important, arribar a un acord salarial, i després, en tot cas, si tot això es pogués complir, haurien de pactar amb el Bayern un preu de traspàs. Ara mateix el Bayern fixa aquest preu en 60 milions, el Barça no pot pagar aquesta xifra per un davanter de 34 anys, encara que sigui Lewandowski, i llavors haurien de negociar. Així que encara queden molts capítols, però a dia d'avui el Barça i Robert Lewandowski no tenen cap acord signat, i és el que diuen fons del club a Sportscope.
Perfecte, i per acabar dic que l'equip avui fa festa, demà començaran a preparar el partit contra l'Eintracht, com sempre hi ha hagut algun futbolista que s'ha deixat caure per la ciutat esportiva, entre ells Piqué, que està intentant arribar a temps pel partit.
A 2:15 del matí ja estava Joan allà a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Vol apurar les seves opcions al màxim per estar dijous al Camp Nou. Ell vol jugar, ho va dir Xavi Hernández a la roda de premsa. És una final i vol estar a l'11 titular. I ens altre, el que seguirà recuperant-se entre avui i demà. Important, demà ja es provarà, a veure si està bé, sobretot si ja no té molèsties en l'adductor. Recordeu que té aquesta tendinopatia a l'adductor de la cuixa esquerra. En realitat són les mateixes molèsties dels últims dos mesos, i si aquestes molèsties li permeten jugar, doncs Gerard Piqué estarà dijous. També, com deies, han anat altres jugadors. Estava Ansu Fati, el mateix Ansu que hem vist fa una estona en aquest auditori de la Caixa, de l'Avinguda Diagonal. Ha anat per seguir recuperant-se de la lesió. També Sergi Roberto segueix recuperant-se, i el capità Sergio Busquets, que està bé, però ha volgut anar en el dia de festa. Per cert, Xavi Hernández també estava. Era dia de festa, però també estava arribat aviat, abans, 10 minuts abans de les 10 del matí, i estava a la ciutat esportiva preparant aquest partit tan important d'aquest dijous entre el Barça i l'Eintracht, que decidirà qui passa a les semifinals de l'Europa League.
Molt bé, Víctor, gràcies, bona feina, que avui ha tocat treballar ràpid, i el Víctor, com sempre, ha treballat ràpid i bé. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, Joan.
De seguida la Champions Sports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Avui a Lliga de Campions tenim els quarts de final, tornada per un lloc a les semifinals, on lluitaran el Real Madrid i el Villarreal. Els partits a les 9, tiempo de juego des d'un quart de 9 del vespre. Comencem amb les novetats del Real Madrid-Chelsea, el Real Madrid que porta un 1-3 favorable del partit d'anada. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, es un marcador muy favorable a favor del Madrid, pero hay que cerrarlo esto, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí. Aquí nadie se fía. Te recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con el Ajax, o lo que pasó especialmente con la Juventus. El Madrid se trajo un 0-3 de Turín y acabó sufriendo y mucho contra, contra los italianos para pasar la eliminatoria con aquella acción famosa entre Lucas Vázquez y Benatia. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Las sensaciones son buenas, el equipo ha respondido bien al bofetón del Clásico con 3 victorias consecutivas, 2 a domicilio en Vigo y en Londres, el pasado fin de semana en casa ante el Getafe, y yo creo que prácticamente va a repetir el mismo equipo Ancelotti con la misma idea, con ese cuarto centrocampista, Fede Valverde, camuflado en ese tridente ofensivo cuando el equipo ataca. Está sancionado Militao, va a jugar Nacho en su lugar, y Mendy, que arrastraba una sobrecarga en el aductor derecho y se entrenó con normalidad con un vendaje y apunta a titular. Así que, bueno, pues equipo de garantías. Está en la lista también Jovic y Mariano, aunque él, ahora mismo para Ancelotti el delantero centro suplente es Gareth Bale. Así que, bueno, con ilusión de intentar conseguir la décima semifinal en las últimas 12 temporadas y otros 12 millones de euros que no vendrían nada mal a las arcas del club.
Perfecto, pues estaremos muy pendientes de lo que nos contéis desde el Santiago Bernabéu. En el Chelsea, por cierto, Miguel Ángel, lo más destacado, la baja de Lukaku, ¿no?
Sí, no viene siendo titular últimamente con Tuchel, pero en la ida entró en la segunda parte y la verdad es que le dio quebraderos de cabeza al equipo de Ancelotti con 2 cabezazos en apenas 4 minutos. Luego tuvo que retrasar incluso la posición de Casemiro para dar más energía a la defensa. No está Lukaku, que arrastra unas molestias en el talón de Aquiles. Está Pilicueta, que ha dejado atrás el COVID, y vamos a ver si repite. Yo creo que no, porque fue un grave error colocar a Pilicueta, cambiado de banda, no apostar por Marcos Alonso. Imagino que Marcos Alonso jugará de lateral izquierdo, y luego a ver quién juega en el centro del campo. Sí, Jorginho, en este caso, o Kovacic, que es el jugador del Real Madrid, que fue suplente en la ida la semana pasada.
Perfecto, seguimos, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
També tenim a l'Snow, Bayern de Múnich, Villarreal. El Villarreal haurà de defensar, no serà fàcil, un 1-0 a favor.
Si no hi hagués un Madrid-Chelsea, seria el partit per veure, eh? Aquest Bayern de Múnich-Villarreal, amb aquest 1-0 a la dada...
Jo faré teletablet, ja t'ho dic, teletablet.
Teletablet, no, jo no podré, no, perquè acabaria amb la vista autènticament espatllada. 16 anys després d'aquell mític penal de Riquelme, el Villarreal es torna a citar amb la història per trobar unes semifinals de Lliga de Campions. I, sobretot, ratificar les sensacions del partit d'anada on va poder golejar el conjunt bavarès. No ho tindran fàcil, ho saben Gerard Moreno i Unai Emery.
Creo que siguen siendo los favoritos a pesar del resultado de la ida. Tenemos que esperarnos al mejor Bayern. Tienen un resultado en contra, pero bueno, ya hemos visto también de la capacidad que tienen ellos de hacer goles, de ganar partidos. Y bueno, nosotros nos esperamos al mejor Bayern, igual que esperamos nuestra mejor versión.
El estar aquí no es para ya estar satisfecho, sino mañana nuestro objetivo es pasar. Sabemos que es muy difícil, pero yo procuro también de que encontremos nuestros momentos.
Un Bayern que haurà de lluitar contra la seva maledicció, eh? A les 5 darreres eliminatòries després de la temporada 14-15, on ha perdut el partit d'anada, no ha estat capaç de remuntar a la tornada. Això sí, recuperen Choupo-Moting i Leon Goretzka.
Comentem aquesta jornada de futbol a Europa amb un dels especialistes en futbol internacional a la COPE, el Marcos López. Hola, Marcos, buenas.
Buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda, tenemos semana guapa de futbol europeo, eh?
Sí, la Champions, la Europa League con el Barça, sí. Fútbol de altísimo nivel, sí, hay que disfrutarlo.
Bueno, hoy empieza por lo de hoy, por el Real Madrid-Chelsea, que bueno, lleva un marcador muy favorable el Real Madrid, evidentemente no se puede fiar, pero yo a Chelsea no lo veo tan afinado como la temporada pasada, Marcos, ¿eh?
No, yo creo que además ser campeón es un desafío, todos te quieren ganar, bajas un punto de motivación, de atención... Y no es fácil repetir. Volver a ganar, el concepto de volver a ganar, siempre creo que es el más complicado de todos. Entonces, sí, y el resultado de la ida es muy malo. En teoría, lo tiene en su mano el Madrid. Además, tiene jugadores como Benzema, como Kroos, Modric, Casemiro, Courtois, que tienen muchos partidos de Champions, que saben manejar las situaciones. No se le debería escapar, aunque... Bien es cierto que el Madrid siempre ha encontrado resultados similares en el partido de ida, ha pasado. Me acuerdo un 1-2 contra el Bayern, partido de vuelta, que me tocaba a mí hacerlo como comentarista de Antena 3. Madrid lo pasó muy mal, acabó clasificándose, pero el Bayern lo tuvo en su mano. Contra la Juve 0-3 en Turín, y ese penalti al final es el que no te lleva a la prórroga. Bueno, son situaciones que el Madrid quizás no tiene la comodidad que cuando tiene que remontar o cuando el partido es más incierto el de ida y tiene que darle una vuelta de tuerca en la vuelta. Entonces veremos a ver qué partido, Pero si piensas, como concepto general, que para que no haya penaltis, el Chelsea tiene que ganar por 3 goles en el Bernabéu, se me antoja complicado. Tú sabes que ganar por 3 goles en el Bernabéu, en el Camp Nou, muy complicado. En el Allianz, muy complicado. Entonces, bueno, veremos qué partido se va, pero el Madrid lo tiene en su mano.
Oye, ¿y al Villarreal le ves capaz de aguantar la ventaja de 1-0 en el Allianz Arena o complicado?
Siempre digo, y hablaba para Cope Villarreal, siempre digo que el mérito del Bayern o la fortaleza del Bayern es que en una oleada, en 20 minutos te puede hacer 3 goles. Si en 20 minutos de los 180 de la eliminatoria te hace 3 goles, te saca de la eliminatoria. Decía antes del partido de ida, esto de la mentalidad de partido a partido del Cholo, no. Contra el Bayern hay que ir cuarto de hora a cuarto de hora, cuarto a cuarto. Hay que ir poco a poco y progresando. Bueno, Villarreal lo hizo muy bien en la ida. Ahora lo que se espera a la vuelta son 25 tiros a puerta del Bayern, de ellos, de los 10, de los 25, 10, entre los 3 palos seguro y 4 o 5 ocasiones claras. Bueno, eso hay que superarlo. Y hay que intentar hacer daño, hay que intentar hacer gol y hay que progresar. Creo que el Villarreal es un equipo campeón. Cuando un equipo es campeón, nadie te regala nada. Es que como grupo eres capaz de resistir situaciones adversas, situaciones difíciles. La clave, Joan, yo creo que el Villarreal no pierda el orden, no pierda la calma, que se mantenga en el partido y ir cuarto a cuarto, a ver qué pasa.
Uh-huh. Lo de mañana del Metropolitano, que es evidente que el Atlético de Madrid tendrá que ser más ambicioso de lo que lo fue en el partido de ida, que tampoco será complicado, y el City, bueno, lo vimos el otro día contra el Liverpool, está en un nivel altísimo.
Difícil para el Atlético, porque creo que si el Atlético empieza presionando arriba, va a haber espacios para Foden, para Mahrez, y puede verse muy favorecido de cara a gol y encontrar los espacios el City, que no encontró en la ida. Mm. Si el Atlético de Madrid espera y hace que el partido largo, con la confianza de meter un gol y meterse en el partido y apretar un poco más a partir del 60, creo que Guardiola tirará de catenacho con balón. Mm. Creo que hay que recordar a Cruyff, siempre hay que recordarlo, y Cruyff decía: si tú tienes el balón,
no lo tienen ellos.
No, evidente, porque sí. Cruyff era así, pero si tú tienes el balón no te pueden marcar gol.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora mismo, si al City no le marcan gol, está clasificado. Bueno, ¿cómo va a hacer Guardiola? Pues no va a echar el equipo atrás ni darle balón al Atleti, eso no es la filosofía. Va a tener el balón, va a jugar pase sencillo, no se va a complicar la vida, y solo van a atacar y ir directos a la yugular en cuanto el Atlético de Madrid se venga arriba. Y ahí yo creo que tiene todas las de ganar el City. Sí. Complicado para el Atlético, veremos la fortaleza del Metropolitano, ese punto extra de motivación, de fuerza física del Atlético, pero complicado.
Vale, y termino con lo del Barça del jueves, ¿cómo lo ves?
Bueno, el Barça se clasifica si gana en el Camp Nou, ¿no?
Sí.
Habitualmente el Barça gana el 80% de los partidos en el Camp Nou, sí. Quizás más. No me parece complicado, pero creo que el Barça tiene que tener cuidado una cosa. Si el partido se hace a distancias largas, el Eintracht va a tener contraataques, va a tener espacios y va a poder jugar. Entonces, con el balón, el Barça tiene que hacer un partido de espacio reducido, donde todos sus jugadores estén cerca, donde la defensa apriete mucho para que no haya contraataques y donde el Barça tenga el control total del ritmo, o sea, lo que no pudo hacer en el partido de ida. Tiene que mejorar el Barça. Veremos a ver cómo responde el Eintracht con un campo bien cortado, un césped bien cortado, un balón que vaya rápido y un juego de posesión del Barça, que siempre es mejor en casa que fuera. Y si el concepto general es decir, si el Barça gana en 90 minutos y se clasifica, no le veo dificultad extrema, le veo favoritismo para el Barça, claro.
Magnífico, Marcos, te agradezco mucho el análisis, te seguimos estos días, ¿eh?
Venga, un placer y os escucharé, y suerte para todos. Que vaya bien.
Que vaya bien, Marcos. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Manolo Lama. Sí, El nostre company tornant des de Cabra, a la província de Còrdoba, per narrar aquesta nit el Real Madrid-Chelsea de la Champions i després del partit a quarts de 12 de la nit tornant per carretera al seu poble i continuar gaudint de la Setmana Santa. Ho destaco perquè m'agradaria que la imatge d'avui fos un partit del Barça al Camp Nou a la Champions i no tenir que esperar dijous sant per narrar un partit de l'Europa League. Aquí ens hem de conformar amb esperar dijous, jugar una competició secundària en una data més incòmoda per a aquells que vulguin gaudir d'unes petites vacances aquesta Setmana Santa. Els culers i els que treballem a l'entorn del Barça ens hem d'esperar dijous i els aficionats s'hauran d'esperar divendres a sortir o, si no hi són massa lluny, fer un parèntesi a la seva escapada i apropar-se a l'estadi des del mar o la muntanya. En fi, la imatge d'avui, Manolo Lama, el Bernabéu, el Madrid-Chelsea i l'himne de la Champions. Nosaltres ens hem de conformar en seguir el partit, mirar també cap al Bayern de Múnich-Villarreal, a 24 hores també de l'Atlético de Madrid-Manchester City de Guardiola i a 48 hores, massa lluny, del Barça-Eintracht, és lo que hi ha.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, és el que hi ha. Gaudirem de tot. Gràcies, Oli, per la imatge. Abans del debat, una informació d'última hora, confirmar que hi ha hagut contacte, reunió aquest matí entre el Barça i Sergi Roberto per parlar de la renovació del futbolista de Reus. Dues hores de reunió, aproximadament, sense grans progressos. Els contactes, ens diuen, seguiran la setmana vinent. 3:35, pausa i obrim debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Obrim debat a Sports Cope, ho fem amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y amb el Miguel Rico també. ¿Qué tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Tot correcte, preparats per la jornada de futbol europeu, que és xula, eh?
Sí, home, té bon... són dos partits molt atractius i esperant particularment pel Villarreal, que va fer un partidàs extraordinari al Madrigal i va tenir la gran oportunitat, jo crec, de fer fora de la competició al Bayern. Avui haurà de pedalar molt per confirmar aquesta, que seria la gran sorpresa de la ronda.
Sí, sí. ¿Cómo te lo montas, Emilio? ¿Puedes hacer aquello dos pantallas y tal, o vas poniendo uno en función de cómo va el marcador, cambiamos al otro? ¿Cómo lo haces?
No, a ver, primero, antes que nada, lo digo por Miguel y por ti también y por todos los compañeros periodistas y de la radio, agradecer infinitamente a Joan Laporte y especialmente a Ansu Fati, ¿no? La ayuda, claro, que nos han dado este mediodía con la presentación del libro de relatos solidarios en beneficio de esta ONG que ayuda a los niños a pasarlo lo menos mal posible en los hospitales, ¿no? Payapullas, ¿no?
Sí.
Payapupas.
Sí.
Vale, y que nos han ayudado mucho a promocionar el libro, que vendemos en el Corte Inglés y con el San Jordi y todo esto. O sea, que ayúdenos
debajo, sí,
todos,
señor.
Ayúdenos todos a conseguir un cheque importante para esta gente maravillosa.
Y muy bendito.
Al margen de eso, y al margen de todo esto, por eso lo digo, porque como sabía que lo compartíamos todos, pues valía la pena decirlo. Y había pactado con Miguel que lo haría yo. O sea, entonces, no, únicamente, no, decir, no, yo hago una cosa que... Ahora, como estoy bastante solo en Palma de Mallorca habitualmente, lo puedo hacer, porque antes no, porque siempre me metían un chivatazo, pero veo el partido que me gusta y después enchufo el otro. Y lo veo entero como si lo jugaran a las 11, ¿sabes?
Ya, uno detrás de otro, pim pam.
Sí, es muy complicado. No,
¿cuál verás
no
en
saberlo,
directo hoy?
¿Eh?
¿Cuál verás en directo hoy?
Hombre, ver el Madrid. Porque sí, ver el Madrid porque va, tiene su punto de morbo. Es verdad que si se resuelve pronto, cambio. Igual cambio y entonces ya no voy. Pero bueno, como dice Miguel, la verdad es que Ahora, el otro día discutíamos un poco en plan broma y con Juanma Castaño en plan divertido de esta maravilla que fue el City Liverpool y tal y cual. Bueno, pues yo, en el, como dice Miguel, en el Villarreal Bayern de Múnich, vi un partidazo donde estaba uno de los nuestros. Por lo tanto, con perdón, pero estamos ahí en la Europa League, estamos en la Champions, por lo tanto, es verdad, es cierto, ¿vale? Y todos estamos de acuerdo en que la Premier sigue siendo la Premier, pero cuidadín con la Liga, porque la Liga sigue peleando por ser la mejor competición europea, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estos cuartos de final de la Champions, pues nos dejan de momento en muy buen lugar. Es verdad que los tres equipos tienen que pelear todavía, incluido el Real Madrid, para pasar a semis, pero bueno, estamos ahí, sí, sí.
Juguemos un poquito, Miguel, de los tres de la Champions, ¿cuántos crees que pasan a semis de los españoles?
Si tuviera que utilizar la lógica, diría que solo el Madrid.
El Madrid, ¿no?
Pero no lo sé, el Atlético es un equipo dificilísimo, incómodo, capaz de generar peligro a balón parado, y es decir, marcar gol sin necesidad de tener que jugar bien, y luego cuando se cierra y espera, ya vimos en Manchester lo difícil que es hacerle un gol. De manera que el City también va a tener que pelear mucho para asegurarse el pase. Y lo del Villarreal es que yo creo que tuvo la ocasión el otro día, jugó tan bien, creó tantas ocasiones y mereció tantísimo más de lo conseguido, que no sé si la vida le va a dar otra oportunidad de tener al Bayern contra las cuerdas.
Emilio, ¿cómo lo ves? ¿Cuántos días que pasan?
Sí, no, lo veo idénticamente a Miguel, igual que Miguel, con una, digamos, con un añadido, como muy bien dice Miguel, o que no lo ha corroborado, pero que estará de acuerdo conmigo, que efectivamente ese segundo gol que mereció el Villarreal, estaríamos hablando de otra cosa ahora, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
con ese segundo gol, ¿no? Entonces, es evidente que, por decirlo de alguna manera, el Madrid tiene 90% de posibilidades de pasar, el Atlético puede tener un 25%, a lo mejor, un 20%, y el Villarreal lo tiene complicado. Pero, claro, estamos en una tertulia entre amigos y estamos en una tertulia entre futboleros, y a los tres nos haría una ilusión tremendo que el Villarreal se metiera en semifinales,
pues,
¿no?
Sí.
Pero tremenda. Primero por lo que significa para el fútbol, no iba a decir modesto, sino para el otro fútbol, para ese fútbol que está peleando tipo Real Sociedad, Sevilla, Betis, para equipararse con los grandes. Segundo, por lo que representa el proyecto de los caballeros dueños del Villarreal, que hacen un trabajo desde hace ya más de una década absolutamente maravillosa en cuanto a cantera, en cuanto a equipos, en cuanto a promoción, en cuanto a estadio, en cuanto a proyecto y tal. Y por último, por este especial, este curioso, ¿no?, entrenador, ¿no?, tan apasionado, tan locuaz, tan estupendo, que yo creo que todo ello merecería un nuevo premio, pues ya han tenido muchos premios, pero un nuevo premio como para meterse en las semifinales. Esa es la pura verdad de lo que pienso.
A ver. ¿Y el Barça el jueves, Miguel?
Pues que se tiene que andar con mucho ojo. He estado escuchando el análisis de Marcos y coincido absolutamente. El Barça tiene que procurar pasarse la mayor parte del partido en campo de la Eintracht. Procurar que no sea un día, un ida y vuelta como ocurrió en Frankfurt, porque en ese sentido tienen más físico, más velocidad y son capaces de hacerle muchas ocasiones de gol al Barcelona, como vimos en el partido de ida. Se trata de jugar con la cabeza, con precisión y con paciencia. En realidad se trata simplemente de ganar, no hay que remontar nada, no hay que obsesionarse con meter el segundo antes que el primero. Hay que meter uno, si pueden dos, y sobre todo tener control del partido, que es lo que no tuvo en Alemania.
Sí, yo al Barça lo veo favorito, Emilio, pero bueno, los alemanes siempre son alemanes, ¿eh? Hay que ir con cuidado.
Bueno, de la misma manera que he empezado dando las gracias a Ansu Fati y a Joan Laporta por lo que nos han ayudado, yo creo que hay que hacer una petición tremenda a los socios y aficionados del Barça, y es que vayan si pueden al estadio, que es muy importante que este Jueves Santo, este jueves de vacaciones, este jueves, el equipo lo necesita mucho.
Habrá muchos alemanes, muchos.
Claro, este equipo ha empezado a acostumbrarse a tener a su gente de nuevo a su lado, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en este proyecto de Xavi, en este proyecto que vuelve a entusiasmar a la gent blaugrana, partidos como este son muy necesarios tener a tu gente de lado, ¿no? Y no parar en ningún momento de animar, por eso que tú dices, porque hay un montón de aficionados de alemanes y sobre todo porque es un partido donde el espectador creo que puede tener una intervención absolutamente decisiva. Y sí, claro, coincido con Miguel y con Marcos y contigo, Joan, de que no es un partido fácil, entre otras razones, y esto es vital también, porque venimos de dos partidos nada cómodos y nada esplendorosos y nada estupendos, y entonces en ese sentido pues también deberíamos de intentar ver los brotes verdes que habíamos visto hasta que fuimos a jugar a Frankfurt, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy, muy, muy difícil que volvamos a tener la suerte que tuvimos en Frankfurt y la suerte que tuvimos en el campo del Levante. Es muy difícil, ¿eh?, contra un equipo alemán tan intenso. Por lo tanto, si confiamos en tener esa suerte, podemos ser eliminados.
Yo quería añadir respecto a esto una frase que dijo el otro día Xavi en una rueda de prensa, no recuerdo realmente cuál, pero con la que coincido plenamente. El Barça tiene una cosa muy buena respecto al arranque de temporada, que ya está en condiciones de ganar a cualquiera, pero sigue teniendo un problema muy grande, que es que todavía está en condiciones de perder con cualquiera.
Sí,
y eso obliga a comportarse en el campo de una manera.
Pese a que no ha ocurrido, Miguel, pese a que no ha ocurrido.
Sí,
no,
pero puede ocurrir, porque el otro día casi.
No, ocurre. por eso lo digo.
No ha ocurrido, pero podía haber ocurrido en más
no,
de.
No, pero me
de una ocasión.
Claro, que me refiero a Miguel.
Lejos, contra el propio Eintracht. No, contra el propio
Eintracht. Sí. No, lo que quiero decir es que esa frase es estupenda porque la dice un entrenador que lleva 15 partidos sin perder.
Sí. Molt bé. Senyors, us agraeixo aquests minuts, com sempre, a gaudir de la setmana de futbol europeu i
bueno,
de la Setmana Santa.
Amigos,
bones vacances, eh?
Estupendo.
Adéu, Emilio. Miguel, adeu. Que vagi bé. Seguim.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb els amics de Digi i amb el Quique Iglesias abordem la informació de l'Espanyol. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Balloi, bona tarda.
Que toca fer allò F5 sobre les tres renovacions que estan obertes ara mateix, que són les de Diego López, Pedrosa i Darder.
Hi ha algun altre negoci també a fer, però de moment t'explico. Diego López, cal recordar que acaba contracte. La intenció del club és que segueixi i ell vol seguir. Té 40 anys, però té corda, està molt a gust a Barcelona, la seva família també, les seves dues nenes van al col·le a Barcelona i ell voldria continuar jugant aquí. Joan García marxarà cedit, Oier Olazábal acaba contracte i marxarà. Evidentment, segueixi o no segueixi Diego López, el club ha de fitxar un porter o dos. Si marxa Diego López en fitxarà a dos, però lo normal és que l'any que ve hi hagi un porter de supergaranties que discuteixi amb Diego López la titularitat.
Això pel que fa a Diego López. Pel que fa a Pedrosa, Quique.
Adri Pedrosa, no hi ha cap novetat. M'expliquen des del seu entorn que veurem el que passa les properes mesos, i pregunto jo, mesos? I em diuen, home, no, setmanes. I és que l'Espanyol vol, després de Setmana Santa, reactivar el tema. Acaba contacte el 2023. No hi ha novetats, ni bona ni dolenta. És a dir, que ni ha dit que no, ni ha dit que sí. Costarà renovar-lo, però la sintonia sembla ser bona. En qualsevol cas, no es descarta una venda perquè acaba contracte el 2023 i el que no vol el club, sota cap concepte, baix cap concepte, que diria Nunes, és que comenci i jugui l'any que ve sabent que marxarà gratis el 2023 perquè és per un futbolista que, evidentment, estaràs d'acord amb mi, que es pot fer una mica de caixa.
I ens queda Darder, per mi el futbolista més important que té la plantilla.
Pal de paller. Acaba contracte com Pedrosa el 2023. Renovarà sí o sí. Perquè ell ho vol, perquè el club sap que és el líder del projecte i perquè li donarà els diners que s'estalviarà, per exemple, no renovant a David López, que acaba contracte i normalment hauria de marxar del club. Tardarà més o menys, però acabarà renovant i acabarà fent un contracte superllarg per acabar, entre cometes, la seva carrera a l'Espanyol d'aquí a uns anys. Hi ha altres coses en ment, però Darder és, evidentment, pal de paller pel futur. Cal recordar que Rufete, de moment, abans de que renovi o de que marxi, ja ha fitxat per l'any que ve a Brian Olivan, lateral esquerre del Mallorca, i a Joselu, davanter centre de l'Alavés.
Quique, gràcies.
A tu.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
3 i 48 minuts de la tarda, un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim avui cita important per la selecció espanyola, que si guanya avui a Escòcia tindrà plaça garantida ja pel Mundial 2023.
Sí, senyor, la cita al Hampden Park de Glasgow, a les 20:35. Classificació matemàtica amb una victòria avui i a dues jornades perquè s'acabi aquesta fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip de Jorge Vilda ha arrasat en aquesta fase, amb 5 victòries en 5 partits, 43 gols a favor i cap en contra. Avui arriba amb les baixes de Mariona, Patri i Clàudia Pina. En aquesta última prova abans de la fase final de l'Euro d'aquest estiu a Anglaterra, Espanya està entre les favorites a l'Euro i al Mundial. I ho assumeix amb naturalitat Jennifer Hermoso en roda de premsa, recordant que fa només 10 anys Espanya patia per classificar-se per l'Eurocopa en una repesca agònica precisament contra el rival d'avui, contra Escòcia.
Ahora estamos luchando entre las mejores selecciones del mundo. Estamos creando un equipo que está haciendo historia y que se va a hablar muchísimo de él. No creo que pueda estar entre mejores compañeras y esto se hace posible porque los clubes que cada día apuestan más por su sección femenina, pero todavía queda mucho por crecer.
Una roda de premsa amb la jugadora del Barça va tancar pàgina de la polèmica sobre les seves burles cap a la portera del Real Madrid, Missa, assegurant que són coses que venen de fora i que el vestidor de la selecció és molt sa.
Sort de la selecció espanyola aquest vespre. I una cosa més pel que fa al futbol, una gran notícia: demà arrenca a Terres Gironines, per tota la Costa Brava, una nova edició del MIC, un dels millors, per mi, el millor torneig de futbol base del món. Tenim el seu director, el Juanjo Rovira. Juanjo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, que torna al MIC i això s'ha de comentar, que és una gran notícia. Juanjo.
Pues sí, la veritat és que estem tots molt contents, molt il·lusionats. Sempre, no?, quan venia al MIC pues era un motiu d'il·lusió, de posar en pràctica tot el que havíem treballat durant molts mesos. Però és que ara estem aquí, estàvem aquí dins la botella amb el tap que no ens deixava traure les emocions i ara, bueno, doncs hem de també saber controlar la sortida del tap, que no estàs parlant de tot el líquid, però, bueno, la veritat és que molt contents, molt il·lusionats i amb ganes de que, bueno, ja comencem als hotels, anar rebent. Avui és un dia importantíssim perquè des del matí ja estan arribant molts i molts equips a l'aeroport de Barcelona o amb l'AVE o amb els propis autobusos. I això, pues, bueno, el significat que ja està aquí i que ja ho hem de tenir tot en marxa perquè demà comencin a rodar les pilotes.
Sí, és que sempre comentem el mateix, però és que la infraestructura del MIC, Juanjo, és brutal. Estem parlant de 33 seus, de 300 equips, de 6.000 participants, són unes xifres brutals.
Bueno, i vam fer reunió de formació i de coordinació amb tots els voluntaris i després va acabant amb un colofó extraordinari, amb una xerrada amb Juan Carlos Unzuer.
Home.
I érem més de 200 persones. Per tant, bueno, això és que la infraestructura, quan va, jo a vegades quan parlo amb gent del món del futbol, del món de l'esport, li dius el torneig, no, és que nosaltres juguem en 40 camps, juguem entre com? Juguem en 40 camps, 35 poblacions, i autobús, i això com se coordina?
Sí.
I bueno, doncs es coordina. Coordinar.
Sí, 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 sí. Aquí el voluntariat, sempre ho hem comentat també, Juanjo, és fonamental perquè això funcioni, eh?
Bueno, sense el voluntariat no existiria el MIC. Al final jo crec que la fórmula màgica del MIC és el gran equip humà que té, entre la gent que treballa i pica pedra durant molts mesos per aconseguir equips i per poder-ho tindre tot a punt des de l'oficina, després de tots els voluntaris, tota la gent dels ajuntaments, i no només les autoritats, els concerts i els tècnics d'esport, sinó també pues, la gent que llimpia els vestidors, la gent que està al bar, bueno, tothom, no? Al final és un èxit, i com a la vida jo penso per filosofia pròpia, al final és un èxit d'equip, de tindre un gran equip, en la qual jo sempre m'agrada explicar que vosaltres com a mitjans de comunicació també en formeu part, perquè, bueno, si nosaltres féssim una cosa important, no tinguéssim un altaveu que ho pogués projectar, pues no seria ni la meitat del que és, i per tant també agrair-vos a vosaltres que formeu part d'aquest gran equip.
Us ho mereixeu tot, Juanjo, a gaudir del millor futbol base del món des de demà i fins al dia 17 per terres gironines. Torna després de dues temporades sense tenir-lo per culpa de la maleïda pandèmia al MIC. Juanjo Rovira, gràcies, i que vagi tot molt bé, que segur que anirà.
Gràcies, a la vostra disposició.
El Barça necessita recuperar la seva millor versió i guanyar Europa. I des de la ràdio posarem tota la passió.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça Eintracht.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700. 917-700-700. En LíneaDirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Minutets i arribarem a les 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ara parlem de Basket Hill, que avui haurem d'estar molt pendents del Manresa, que té partit a la pista d'Unicaja. Si guanya, es classificarà, seria històric, per la final a 4 de la Champions.
Sí, senyor, una final a 4 que, recordem, es disputarà a Bilbao, amb els precedents del primer partit d'aquesta sèrie, on Baxi Manresa va ser molt superior al conjunt andalús. Juguen el millor atac, que són els manresans, contra la millor defensa, que són els andalusos. El pivot Jancu Basima diu què han de fer per sentenciar per la via ràpida.
Bàsicament hem de parar els seus anotadors. Els de perímetre són molt agressius en els 1 contra 1 i també és difícil parar-los quan agafen una ratxa bona en atac i fiquen triples. Llavors jo crec que hem de parar en Brizuela, que és la seva peça fundamental en atac, i després hem d'estar consistents en el rebot.
Un Unicaja que té l'única absència, lesió de llarga durada, de Guillem Jou, mentre que Jaime Fernández és la novetat al conjunt d'Ivon Navarro. Recordem, si n'hi ha tercer partit, toquem fusta, esperem que no, es disputaria el 20 d'abril al Nou Congost, a Manresa.
En hoquei patins estem seguint la Golden Cup, aquesta Copa d'Europa oficiosa que es disputa durant tota la setmana a la Corunya. Sílvia, avui en joc la segona jornada de la competició.
Sí, senyor, però és que ahir el Barça va deixar el segell de favorit d'aquesta nova Champions, debutant amb una clara victòria per 1-4 contra l'Sporting Modalidades, que és el campió de les dues últimes lligues europees. A la tanda de penals, que juga després de cada partit, es van imposar els portuguesos per 1-2. Avui, en aquesta segona jornada, el Barça, líder d'aquest grup B, juga el segon partit contra el Saint-Omer francès a les 9. Edu Castro estava així de satisfet amb el partidàs dels seus homes ahir.
La veritat és que les sensacions són boníssimes. Hem hagut de treballar-lo molt perquè és un grandíssim equip, però no hem perdut. Jo diria que la concentració ha aparegut tots els minuts, els 50, els 3.000 segons. Estem molt contents, sabent que no hem fet res i alhora hem fet molt.
El Reus debuta avui contra l'Oliveirense a 4:15 amb la baixa de Raúl Marín, un Oliveirense que ahir va empatar 5 amb el Noia. Per tant, si els reusencs guanyen, ja certifiquen la classificació pels quarts de final. També avui partidàs, Benfica-Porto a 6:45. Ahir el Caldes va perdre per només un gol contra el Porto, 7-8, i demà acabarà la fase de grups amb el duel entre catalans Noia-Reus a les 9.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Acabarem amb un apunt de tennis o amb un parell de punts de tennis. Estem seguint ara mateix, està en marxa a Monte Carlo el partit amb la presència de Novak Djokovic, que torna a l'activitat després de diverses setmanes de no poder jugar al tennis. Djokovic està jugant davant Davidovic, està dominant de moment el primer set el tennista espanyol per 3 jocs a 1. I es confirma també el que era un secret a veus: Rafa Nadal no arriba pel Godó, que es disputa la setmana vinent a les instal·lacions, com sempre, del Reial Club de Tennis Barcelona.
Hail Superstar!
Disculpeu l'audiència, eh? És que he sentit la imatge de l'Oliveros, he vist a Manolo Lama per aquesta A4 Cabra-Madrid, Madrid-Cabra, i m'ha vingut al cap aquest gran...
Precaució, amigo conductor.
Precaució, eh? Amigo conductor, eh? Mira, que són les coses. D'Oliveros a Lama i de Lama a Fernando Alonso. Ja t'ho vaig dir, Valllori, que no havia cotxe, que no havia cotxe. Saps que va patir aquesta avaria a l'últim Gran Premi? Doncs resulta que la peça que va fallar al cotxe de Fernando Alonso costa 2 euros.
Home.
Lliura i mitja. Sí, ho hem conegut avui. És una junta del sello d'aceite, la junta de l'oli que va patar, no va passar l'oli per no havia de passar, i clac, Alonso contra les cordes.
La mà d'obra.
La mà d'obra, això és, i el 18%.
Per fer la factura,
eh?
Al final són 200 euros.
No, és veritat, seria més cara la mà d'obra que no la junta de l'oli en qüestió. Escolta, última hora, Valllori. Anem a sentir aquest home. Leandro Esquerdiña ha dit que plega del futbol serà en actiu a final de temporada.
És la decisió més difícil que he tomat en mi vida. Al final són 17 anys en la élite. Lo he vivido con mucha intensidad cada día. Però crec que aquí s'encerra un cicle.
Doncs això, es tanca un cicle. Ja tenim àrbitre per dijous. Barça Eintracht de Frankfurt dirigirà un portuguès, Artur Díaz. No tinc referències. No és Aitequín, ni cap
d'aquest. Que tingui sort i sobretot encert. Gràcies,
sí, senyor, que encertin, que d'això es tracta. Fins demà, Valllori.
Avui a tiempo de juego, Champions, a partir d'1:15, Real Madrid-Chelsea, Bayern de Munic-Villarreal. Bona tarda.